Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Tornem a ser-hi amb un programa de Ciència a l'abast de tothom. I avui parlarem d'un tema actualíssim, podríem dir desgraciadament actualíssim. Parlarem de la grip fins al coronavirus. Per tant, farem una mica de repàs d'història i després ens centrarem en aquest que ens està espantant en aquests moments. Per dir-ho suau, viure en aquest món ja ens fa por. Jo diria que som cada vegada més objecte de bombardejos, de notícies escabroses, drames de convivència que costen de pair, atemptats que et deixen el cos encongit. A molta gent ja els costa, ens costa molt, seguir el ritme d'anar-nos adaptant a les noves tecnologies i formes de vida que aquests comporten. I que massa sovint només cal obrir la televisió perquè el cos ja comencem a tremolar. Una vegada seran catàstrofes naturals, de gran abast, crisi del clima, global a tot el món, terratrèmols, tsunamis, inundacions, onades gegantines que destrossen, incendis, etc. O, altres vegades, virulentes guerres que no acaben mai, actes de terrorisme que per la seva crueltat deixen un reguer de morts que no ens pot deixar insensibles, i no cal dir imparables casos de maltractaments que, si no fos pel dolor que creen, semblarien de pel·lícula. Tot aquest còctel ens fa ben insensibles als humans. S'ha instal·lat ja entre nosaltres, formant part dels drames del dia a dia que fan esperar i demà què? A més de tot això, que com podeu comprovar no és poc, ens sorprèn, any sí, any també, l'aparició d'alguns focus de plaga, de la fruita, dels pins, del peix, que et fa canviar els hàbits, i quan no es tracti d'un virus, d'una epidèmia, d'una malaltia qualificada de rara, que ens té, diguem, amb l'ai al cos fins que es va apaivagant, més dit, fins que desapareix dels mitjans de comunicació i ja sembla, només sembla, que no existeix. A pesar de les dificultats, agafem aire i mirem endavant. El futur serà millor, que deia la cançó. Doncs com ara tenim prou motius, volem dedicar el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom a reflexionar i conèixer una miqueta millor epidèmies que ja hi ha hagut a la història i altres que ens tenen com a mínim preocupats. Estem parlant, és clar, del coronavirus o Covid-19, que des del desembre passat, 2019, ha creat una forta alarma mundial perquè és una malaltia que s'escampa ràpidament i perquè no es disposa de cap vacuna per aturar-la de moment. El tema el farem divulgatiu, un tema a l'abast de tothom, per conèixer quines epidèmies s'han causat abans per virus i bacteris, altres vectors que pugui haver hagut. Jo no soc metge ni especialista en aquesta matèria, per tant no puc aprofundir en els símptomes, els tractaments o els sistemes de propagació, però sí exposar d'alguna manera informacions i tendències al màxim de didàctiques perquè per molta gent puguin ser ateses. Començaríem a dir què s'entén per plaga i què s'entén per epidèmia. Ens hem de remuntar a l'antiguitat per saber què s'entenia per una plaga quan algun que s'entenia com una plaga, diguem-ne, fa anys, quan algun tipus d'animals produïa danys, bàsicament als cultius. Era això, una plaga, llagosta. Avui dia definim que hi ha una plaga quan un tipus d'animal produeix danys, també a les persones, però de tipus a vegades econòmic, a la salut, als cultius de plantes, als animals domèstics, o també danys als materials o als medis naturals. Tot això són plagues. Hi ha hagut plagues de llagosta, plagues forestals en el pi, plagues agrícoles, plagues mèdiques. Pensem que hi ha animals molt petits que fan mals molt grossos, molt grans. Per exemple, una plaga agrícola es refereix als animals, a les plantes o als microorganismes que tenen un efecte negatiu sobre la producció agrícola. La plaga de llagosta, la plaga del pulgó verd, potser la plaga del mosquit tigre, d'alguna manera, en alguns casos, no? Això són plagues. Què entenem per epidèmia? Doncs epidèmia és una malaltia que s'estén àmpliament i que afecta a molts individus d'una població. Realment s'entén per epidèmia quan afecta un nombre d'individus superior a l'esperat en una població, diguem, durant un temps determinat. També és una epidèmia quan queda restringit a una àrea local. Pot ser petita, una comarca, una ciutat, un barri. Tot això en diem epidèmia. Si anem una mica més amunt, en diem ja endèmica, una malaltia endèmica, quan el seu abast abarca tot el país. I en diem pandèmia, en vez d'epidèmia, pandèmia, si és de caràcter mundial. Doncs no se'ns escapa que el coronavirus que patim ara s'ha de considerar pandèmia. Una pandèmia és una epidèmia que s'estén, com diem, a diversos països o que ataca quasi bé tots els habitants d'un país. Diguem que cada 20 o 30 anys sol aparèixer una epidèmia de grip o a nivell mundial. Tres exemples. La més virulenta va ser l'any 1918, parlant del segle passat, que es va conèixer com a grip espanyola i va produir 240.000 morts a Espanya i prop de 50 milions de morts a tot el món. Això era la pandèmia de la grip que se'n va dir espanyola. L'any 1957, la grip asiàtica va provocar 9.000 morts a Espanya i uns 5 milions a tot el món. I, com a tercer exemple, l'any 1968, la grip de Hong Kong, amb 8.400 morts a Espanya i més de 2 milions de morts a tot el món. Per tant, n'hi ha moltes, n'hi ha aquestes i moltes més que veurem, però que són d'una virulència i d'una mortalitat molt greu, molt greu. Per entendre més bé aquest tema, ens caldria saber què s'entén per virus i què s'entén per bacteri, no? Com ho sabeu, per descomptat. Diguem que moltes de les epidèmies i pandèmies són produïdes per virus, els més petits. Els virus són uns organismes sense cèl·lules, compostos d'àcids, àcid nucleic en diuen, que és el que està en els nostres gens, és un producte químic, podríem dir, que no tenen els virus metabolisme propi i per replicar, o sigui, per anar creixent, per produir-se'n molts, necessiten habitar en les cèl·lules d'un altre organisme viu. Ells no ho poden fer per si sols, les quals denominem cèl·lules hostes, diguem, convidades. Pot passar també, els virus poden passar d'un animal a un altre animal i d'aquest segon animal passar als humans. Això sol ser el més normal. Els virus no respiren, no es mouen, no creixen, no obstant, sí que es reprodueixen i muten, molt important, muten, canvien i es poden adaptar a nous, diguem, hostes, a nous llocs, a nous convidats, a nous malalts. La seva grandària d'un virus és molt petita. Fixeu-vos, per dir un exemple, amb una gota d'aigua hi poden haver-hi més de 10 milions de virus. Per tant, quan ens hem de rentar les mans és perquè qualsevol gota compta. Poden passar d'un animal a l'altre, hem dit, i d'aquest segon animal als humans. Això és un tema que cal tenir molt en compte. Això són els virus. I els bacteris què són? Doncs són microorganismes unicel·lulars, aquests sí que tenen cèl·lules, però només una, que la seva grandària en general és d'uns pocs micròmetres, que se'n diu. Jo diria que unes 1.000 vegades més grans les bactèries que els virus, unes 1.000 vegades més de diàmetre, de constitució més gran, que no pas els virus, les bactèries. Els bacteris tenen una estructura cel·lular adequada per fer el seu creixement i producció. La forma de combatre un virus i una bactèria també són diferents. Quan tenim una malaltia, o és que ens ha picat, o ens han introduït un virus, la solem combatre utilitzant un antiviral, o també vacunes ja preventives. el virus de la grip, doncs ens vacunem prèviament. En canvi, pels bacteris, que són més grans, es combaten injectant un antibiòtic. Per tant, el bacteri és antibiòtics i el virus és antivirals, si hi ha la medicina adequada, o vacunes preventives. Què és un refredat i què és la grip? També anem a distingir aquests dos temes. Refredat és una malaltia lleu provocada per virus, causada amb símptomes com mocs, nas tapat, mal de coll, mal de cap, ulls plorosos, i que acostuma a començar pel nas i per la gola i després pot baixar cap als bronquis. Al cap d'uns quants dies es cura el refredat, sense tractament, allò que vulgarment diem, no? Sense fer res, sense cap tractament, dura 8 dies un refredat, i si fem un tractament una setmana. Per tant, volem dir que fem el que creguem, menys d'una setmana no el superem. Al cap d'uns quants dies es cura sense tractament, això és un normal. I la grip, també se'n diu científicament influenza, perquè ve de noms italians, doncs en la grip, que normalment la infecció és a través de virus, aquest entra per les vies respiratòries a través de petites gotes de saliva amb els estornuts, amb secreció nasal, amb mucoses al nas, amb excrements o des de la sang. La grip també és una malaltia causada per virus. Apareix, diguem, com una epidèmia a l'hivern, coincidint amb els mesos de fred, normalment. Cada cop sol donar febre alta, 39-40 graus, dolors musculars, mal de cap, mal de coll, malestar general, nas tapat, tos seca, tot això són símptomes de la grip, no del refredat. Pot provocar diarrees i nàusees, i en tots casos hasta vòmits. Altres tipus de virus poden produir altres tipus de molèsties. No cal esperar-se trobar-se bé de seguida, dura almenys 4, 5 o més dies, no? Això sent lleu. Com es contagia la grip? Doncs el contagi és mitjançant les mans i l'aire, sobretot. Per això ara ens recomanen tant l'estornudar, el anar amb mascareta i les mans rentar-nos. La vacuna de la grip preveu que la grip va bé per la grip però no pel refredat, volia dir, i sol durar un any, la que ens posen i ens aconsellen que la gent gran i això, o delicats, es posi. Generalment la grip es transmet de mamífers infectats a través de l'aire per la tos o per esternuts, hem dit. Val la pena insistir molt en això. A vegades també per virus d'ocells, per secrecions nasals, per excrements a la sang, etc. S'estén arreu del món com una epidèmia, el que estem dient, causant la mort de centenars de milers de persones, quasi sempre són molt, molt dures. Milions, si és una pandèmia. Al segle XX doncs, ja hem dit que se n'han produït algunes que n'hem parlat i en parlarem més encara. El virus de la grip és una soca, que se'n diu, els que estudien això, que en els laboratoris disposen d'aquestes soques de la grip, diguem-ne com, que diguéssim, la manera biològica, la forma que té, de cada grip, perquè tots són diferents. I la tècnica és sembrar unes plaques de petri, unes plaques rodones, o sigui, de vidre normalment, o de plàstic, que permeten separar aquestes soques i llavors fer les proves, els estudis per trobar la seva medicació. Sovint aquestes soques de virus són el resultat d'un virus anterior, perquè ja hem dit que saltava d'uns animals als altres i finalment als humans. Un virus molt greu va ser una epidèmia de grip de la grip espanyola, que se'n va dir, que en parlarem aquesta segona part del programa juntament amb altres plagues o epidèmies que hi ha hagut, per deixar la tercera part del programa i allà parlar del coronavirus. Coronavirus. Fins ara mateix. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Continuem amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant d'un tema d'actualitat com és des de la grip fins al coronavirus, el Covid-19 que tenim a sobre. Per això doncs, tirarem una mica enrere, veurem d'altres tipus de grip que hi ha hagut i a la tercera part del programa doncs, parlarem del coronavirus. Engeguem per una grip que va causar estralls, que és la grip espanyola de l'any 1918. es va dir grip espanyola entre els anys això, 18-19, més que res, i que va ser una pandèmia que es va definir com l'holocaust mèdic més gran de la història per la quantitat de morts que hi va haver-hi. Podia associar-se al que havia passat a l'època de la pesta negra. Els símptomes de la grip d'aquest any 18 eren tan inusuals que al principi la malaltia la van confondre. Van pensar que era un dengue, un còlera o un tifus. Va matar uns 30 milions de persones. 30 milions de persones. Aquesta grip espanyola, doncs, una pandèmia, diguem que inusual, feia coses que els altres no havien fet. Principalment que el 99% dels morts per aquesta grip es van produir en menors de 65 anys, cosa rara, no agafava la gent més gran. I la meitat dels adults joves, entre 20 i 40 anys també. La majoria de les grips afecten, doncs, això, o a molt joves, fins a 5 anys, o molt grans, més de 70. Es calcula que entre el 2,5 i el 5% de la població mundial va morir per la grip aquesta espanyola. Durant les 25 primeres setmanes, diu que van morir uns 25 milions de persones, esgarrifós. I per què se'n diu grip espanyola? Doncs no era espanyola. Es va anomenar grip espanyola perquè precisament Espanya era neutral a la Primera Guerra Mundial i comunicava els afectats que hi havia d'aquesta grip, mentre els altres països no ho feien. No ho feien per no donar pistes a l'enemic de quants morts tenien. Si tenim com una guerra que van morir aquests milions de persones, els efectes de la grip van ser, diguem-ne, devastadors. D'Espanya se li van atribuir llavors 250.000 morts per la grip espanyola de l'any 18. I a tot el món, més de 50 milions de morts. Una pandèmia amb totes les de la regla. Passem a definir un moment que les grips, la majoria de les grips que passem, estan catalogades, estan subdividides en el que se'n diu serotipus, que depèn del microorganisme que ens infecta. Per tant, ja es veu que les han de classificar. I això hi posen unes lletres. Les lletres solen ser HQN1, que va ser la de la grip espanyola que acabem de parlar, de l'any 18, però després va venir també l'H2N2, que va causar la grip asiàtica, H3N2, que era la grip de Hong Kong, i així. Per tant, aquests grups sempre veurem que amb una grip són comuns posar-hi una H i una N. I això ve a dir un tipus de microorganisme que hi ha infecciós, i a la vegada també ens descriu quin antigen, quin podríem dir, quines defenses d'alguna manera hi poden anar-hi bé. Però això ja és cosa molt mèdica que la deixarem. A més d'aquesta grip espanyola de l'any 18, hi ha hagut d'altres grips, per exemple la grip asiàtica de l'any 1957-58, que va provocar 4 milions de morts a tot el món. La grip de Hong Kong, l'any 68-69, que va provocar més d'un milió de morts, o sigui que cada uns quants anys es repeteix el mateix símptoma, no la mateixa grip, però sí que efectes semblants, no? Tenim el SARS, el síndrome aquest doncs, que també en parlarem, que va ser l'any 2003-2004, provocant uns 8.000 infectats i 770 morts en 2 mesos, segons les estadístiques que diuen. Després vindria la grip A, l'any 2009-2010, 20.000 persones mortes al món, també. Cap a l'any 2014-2017, ens acostem més a ara, el virus Zika va provocar al Brasil 3.900 casos i 49 morts, i a Catalunya 512 casos, i crec, no he trobat, que cap mort. I ara estem a la fase del coronavirus. Passem una mica parlant a quatre ratlles de la grip asiàtica de l'any 1957. Hem parlat de la grip espanyola de l'any 18, doncs ara aquesta del 57. Uns 4 milions de morts al món. A Espanya van morir més de 10.000 persones i en malaltir de la grip asiàtica més de 4 milions de persones a Espanya. L'efecte més greu d'aquesta grip asiàtica, que també després veurem que es compleix amb altres, és que el virus muta, canvia. Va saltar dels porcs i va contagiar els humans. És una cosa molt corrent, ho fan la majoria de grips, que venen d'un animal i després poden saltar i canvien una mica de... diguem de... el mutar vol dir que els hi canvia alguna estructura del seu contaminant, del virus, i llavors poden arribar a afectar els humans. És el que fa més por d'una grip, aquestes mutacions, perquè si arriben a les persones, doncs és quan després, clar, preocupen mundialment. La pandèmia aquesta de la grip asiàtica de 1957, una pandèmia, va desaparèixer per ella sola. Quan? A la primavera. Per tant, ull, també amb el coronavirus ara podria passar alguna cosa semblant. Quan el virus, ja amb temperatura més elevada, va mutar, va canviar, i llavors es va fer més vulnerable, podríem dir, als antibiòtics. I els antibiòtics van poder actuar. Un gran avantatge. L'any 68 hi va haver la grip de Hong Kong, que en van dir, a veure, aquesta de Hong Kong va causar la mort de 2 milions de persones de tot el món i aquí a Espanya, diguem, van comptabilitzar-ne per la grip de Hong Kong uns 8.400 morts. Per tant, en cada cas ataquen i molt, Poca cosa més en direm perquè s'assembla molt a les altres. Més tard, l'any 2009-2010, hi va haver el que se'n diu la grip A, que aquesta grip venia, també grip porcina, per tant venia d'aquest bestiar, i va causar uns 20.000 morts a tot el món. Aquesta grip A, l'Organització Mundial de la Salut, la va denominar H1N1, això que us deia de les... Això és aquestes lletres, l'H i la N, són dues proteïnes que estan en els virus que ens infecten. L'origen d'aquesta infecció, de la grip A, va ser un material genètic que venia primer de les aus, va infectar els porcs i finalment els humans. Per tant, aquest salt que muta, que hem dit, i que és bastant normal amb la majoria de les grips. A l'any 2003 vam tenir, o sigui, tirant una mica enrere, la grip aviària, que se'n diu, que va ser una malaltia també contagiosa en els animals, causada doncs, per un virus que normalment va començar per afectar a les aus i en menys ocasions en els porcs. Va passar d'un animal a l'altre i va infectar, tercera, els humans. Això va començar a l'Àsia, per això se'n diu grup aviari asiàtica també, va començar amb els pollastres, va passar al porc i després en els humans. Van haver de destruir 150 milions d'aus a tot el món. I es va estendre a 8 països, bàsicament doncs, de l'Àsia. Passarem a un altre tipus de grip, d'aquesta aviària, o la SARS. Aquesta és recent, també és de l'any 2003, i és la més semblant al coronavirus d'ara, el que en diem Covid-19. La síndrome d'aquesta grip, que SARS vol dir síndrome respiratori agut greu, va aparèixer per primera vegada a l'any 2003, aproximadament, a Xina. També és, doncs, oriunda de, com ara, el coronavirus de la Xina. L'Organització Mundial de la Salut i els laboratoris van classificar aquest virus, de SARS, com un coronavirus, també, que no es coneixia fins a llavors de què afectés en els humans. Dificultats per respirar, pneumonia, es contagia doncs, amb persones properes que hi pugui haver, amb els viatges, podríem dir-ne, i aquesta doncs, la identificaven molt fent una radiografia, doncs, o bé, si una persona moria amb la seva autòpsia. Per tant, aquí tenim ja un coronavirus que en aquest any 2003 va donar lloc a la SARS, que era el síndrome respiratori aguda greu. Més tard va venir el virus de l'èbola, aquest, doncs, recordarem la majoria, el 2014-2016, i aquest virus de l'èbola va provocar 12.000 morts al món, més de 30.000 infectats, molts d'ells, per això, centrats a l'Àfrica, a Guinea, que és on va començar. A Espanya van morir poques persones, però alguna d'elles va morir, diguem-ne, del brot d'èbola en aquests anys, doncs, 2016. L'èbola és una malaltia infecciosa pel virus que afecta els humans i també en els monos, goril·les i ximpancers. Va identificar-se la primera vegada l'any 76, però quan es va desenvolupar fort va ser el 2014-2016. Encara que es pensa que feia molts anys que aquest virus doncs, afectava a gent que morien. Va començar amb els ratpenats i després doncs, va passar a d'altres tipus d'animals i finalment va infectar en els humans. Per tant, també això de la mutació que estem dient cada moment, aquí doncs, també hi és present. Els símptomes més acusats de l'èbola és que apareixien uns 20 dies després de la infecció, mal de cap, dolor muscular, debilitat, diarrees, vòmits, febre i en alguns casos doncs, hemorràgies. No existia cap vacuna ni cap tractament encara per l'èbola. I finalment, en aquesta segona part del programa, parlem del virus Zika, que va estar present entre els anys 2014 a 2019, pràcticament l'any passat, va morir molt centrat a Sud-amèrica, 40.000, perdó, hi va haver 40.000 casos al Brasil amb 50 morts, volia dir malament, i a Catalunya 512 casos i crec que sense cap mort pel virus Zika. El nom de Zika ve de l'indret on es va identificar, que eren un mico malalt als boscos Zika, a Uganda. De nou un virus africà que ha sortit del continent i es va escampar a la velocitat, diguem, dels turistes i dels avions que connecten una part i l'altra del planeta. El contagi del virus Zika, el més proper abans del que tenim ara, va venir, de cara als humans, va venir d'un mosquit, del mosquit Aedes, que és un parent del mosquit tigre. Per això també ens han alertat a vegades del mosquit tigre que pot provocar malalties greus. I d'aquests mosquits, d'aquest tipus de mosquits, n'hi ha moltes espècies, ho dic perquè hi ha moltes espècies al planeta que s'hi assemblen, i que els seus virus poden donar lloc a un parell de malalties, el dengue i el chikungunya, que es preveu que amb el canvi climàtic arribin a les nostres terres. Per tant, a partir del mosquit tigre o d'algun parent de la seva família, pot passar a ser una malaltia pels humans com el dengue o el chikungunya i que aquesta es preveu que la temperatura del planeta puguin arribar, diguem, a no tardar, per dir-ho d'alguna manera. Es sospita que el virus Zika està relacionat amb casos de microcefàlia en nadons, que són nens que neixen amb un cap anormalment petit. I això s'han donat casos al Brasil, que han mort, i també hi ha algun cas a Espanya, potser i tot a Catalunya. Hem de tenir en compte això, que en un món cada vegada més globalitzat les malalties també es fan globals. Només doncs és qüestió de temps que moltes d'elles arribin al final a Europa. Tal com el mosquit tigre o el virus del chikungunya, doncs sembla que amb el canvi climàtic s'acceleraran, pot passar també amb d'altres. Fins aquí la segona part d'aquest programa de Ciència a l'abast de tothom, parlant de la grip, des de la grip, el coronavirus, i en el tercer parlarem d'això, del coronavirus precisament. Fins ara mateix!
I vas dir-me amb la mirada que avançava sense por, no tenia res a perdre, i et sobrava el valor, i vas dir-me en cau d'orella que senties els tambors, s'iniciava una guerra a dins del teu cor, buscant una sortida sense perdre el nord. Vaig trobar alternatives per sortir de la foscor, seguint la llum del dia, buscant un vell tresor, fugint de la tempesta que em governa però no em pot. Som el rellotge que porta el compte enrere, que vigila la fera abans de despertar. Som la el sol, jo seguia empresonat per la teva mirada, sempre desbocada com els oceans, buscant una sortida sense perdre el nord. Vaig trobar alternatives per sortir de la foscor, seguint la llum del dia, allà on em porti el cor, faré la guerra amb tu, la nostra revolució. Som el rellotge que porta el compte enrere,
amb el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, que parla des de la grip, o de la grip, el coronavirus. Ja anem per la tercera part, que és això. Què és el coronavirus, podríem dir-ne xinès? El coronavirus és una família de virus que produeixen fonamentalment infeccions respiratòries. El coronavirus poden provocar infeccions lleus, com són els refredats, un constipat, però també altres de més greus, com arribar a pneumònies. L'origen del coronavirus sembla que ha sigut un animal, el rampenat, que segurament els seus virus es van infectar, doncs n'hi havien d'infectats, per dir-ho d'alguna manera, van saltar a un altre animal que no es coneix quin, només es diu que és un marisc, de Wuhan, a la Xina, que és l'hoste, el que va rebre el primer virus del rampenat. I d'aquí, des d'aquest peix, menjant-se el peix, podríem dir, doncs ens hem infectat els humans, les persones. Rampenat, animal, segurament un peix desconegut, i els humans. Com es transmet? Doncs les proteïnes exteriors del virus, té com un cercle on hi ha unes proteïnes en els extrems, podríem dir, s'enganxen a les cèl·lules de l'aparell respiratori de, diguem al finalment, de les persones. O sigui que tenim un virus, una cosa molt petita, ja vam dir, mil·límetres de mil·límetre, i aquest virus del ratpenat passa en aquest animal o peix que després vam menjar, i d'aquí el virus infectat afecta el sistema respiratori nosaltres, a la gola d'alguna manera. Aquest virus pateix moltes mutacions, canvia d'una cosa a l'altra, canvien les seves molècules, canvia la seva estructura i tal, i per tant els malalts, els infectats, apareixen al cap d'un temps. Aquest tipus de patògens són els mateixos que van ocasionar els brots de SARS el 2003, i que allà hi va haver 7.600 infectats, sobretot a la Xina, Taiwan, Canadà, també, i 730 morts. El d'ara en portarà més, segur. Ara, el recent brot de coronavirus, batejat com a Covid-19, és el responsable d'un nou brot de pneumònies. El virus té un genoma diferent dels altres i, per tant, encara no se sap com tractar-ho. No hi ha en absolut vacuna. Com s'encomana el virus aquest? Doncs de la mateixa manera que passa amb la grip, exactament igual. Aquest nou coronavirus es troba s'encomana a través de l'aire o mitjançant el contacte humà. La tos, els esternuts, com són unes de les principals vies, diguem, d'entrada en el cos. Com podríem dir això? Té una incubació d'uns dies. Al principi van dir que era de 24 dies, per això fan aquest temps d'observar el pacient. Al principi van dir de 14 dies, i ara ja parlen de 24 dies que hauria de ser el període d'incubació. Ens transmet des dels animals, el que hem dit al començament, cap als humans, tot i que s'estima que el brot es va originar en un mercat de marisc de la ciutat xinesa de Wuhan, com ens han explicat moltes vegades. Quins són els símptomes? Els principals símptomes de la infecció per Covid-19, el coronavirus, són molt similars als de la grip comuna. Per exemple, hi ha febre, tos, de vegades amb secrecions respiratòries, dificultats per respirar, mal de coll, mal de cap i una fatiga general a tot el cos, en general, és lo normal això. El diagnòstic de la malaltia va més enllà dels símptomes. La infecció del coronavirus no es pot confirmar sense unes proves específiques. No n'hi ha prou dient que té febre una persona. Aquestes proves específiques s'han de fer analitzant l'ARN. Si recordeu, aquest juntament amb l'ADN estan en l'origen de la genètica nostra i són sintetitzats en unes proteïnes que es troben en els nostres gens i, per tant, s'ha d'analitzar això per conèixer ben bé si un està infectat de coronavirus. També hi ha un altre sistema que és fent una tomografia computeritzada, que en diuen, que són uns aparells molt complexos i que poden detectar d'alguna manera amb més precisió les infeccions dels pulmons de les persones. Quines mesures de prevenció hem de prendre? Doncs, primer anem a parlar dels símptomes. 6, repetim-los una altra vegada: febre, congestió nasal, tos, dificultats per respirar, a vegades diarrea i pneumònia. I 5, els consells que dona l'Organització Mundial de la Salut. Rentar-se les mans amb aigua i sabó. Tapar-se el nas i la boca a l'estossegar amb uns mocadors desatxables, diguem, refusats, després, llençals. Evitar el contacte proper amb persones amb grip o senzillament refredats. Cuinar bé la carn i els ous. Si estem a prop d'animals, de granja o salvatges, tenir alguna precaució, no constància, no tocar doncs siguin les parts perquè puguin ser un focus d'infecció. L'OMS, per la seva banda, també aconsella reforçar les mesures d'higiene, com rentar-se les mans freqüentment, ho hem dit, l'ús de desinfectants a base d'esprit de vi, augmentar la higiene personal i respiratòria, sobretot, cobrir-se la boca, el nas, sobretot quan hem de tossir o d'esternudar, llançar els mocadors després d'utilitzar-los, mantenir les distàncies amb les persones que mostrin algun símptoma i evitar tocar els ulls, el nas, la boca, etc. O sigui, molt corrents, igual que les de la gripa, pràcticament. Evitar el consum de carn crua, per exemple, i evitar el contacte amb animals doncs, del carrer, ja ho hem dit. Un altre punt important a conèixer és si hi ha tractament o cura per aquest coronavirus. Doncs, malauradament, ara no existeix encara cap tractament o cura pel Covid-19. En el cas de persones infectades, s'actua per aturar els símptomes que provoquen aquest virus i es fa senzillament amb paracetamol, ibuprofen o hidratació en casos més lleus. En casos greus, llavors se'ls dona alguna ajuda respiratòria perquè doncs, això no faci patir més i passin els dies que ha de passar per la incubació i que acabi sent benigna. Investigadors de tot el món, estan treballant a contrarrellotge per fer una recerca, per trobar alguna cura efectiva. Una vacuna diu que pot tardar uns 20 mesos a aparèixer, una vacuna definitiva, mentre que donar antivirals seria una cosa doncs, molt més ràpida. Quines diferències hi ha? Doncs les vacunes actuen amb els pacients mentre estan sants encara i generen anticossos, pensant de vacunar abans, que si sapigués quina és, doncs es podria vacunar pel coronavirus, i en canvi, això són les vacunes. I els antivirals actuen en els pacients quan té ja el virus, bloquejant la seva entrada a les cèl·lules o inhibint la seva multiplicació a dins del cos. També evita els antivirals que es propagui d'una persona a l'altra. O sigui, frena la malaltia, frena el contagi. Hi ha motius per estar preocupats, estar alerta? Doncs sí, s'estima que de moment que moren menys de 3 persones per cada 100 infectades, però tot això és un virus, en alguns casos, mortal, molt menys que el SARS doncs, de fa uns anys, aquesta altra malaltia també respiratòria i també de coronavirus. Les xifres oficials estan donant desenes de milers, ara donarem alguna xifra més exacta el dia d'avui, però molts diuen que segurament que encara n'hi ha molts més d'infectats, que no se saben. Si volem veure la part més positiva, de moment el coronavirus ha matat menys persones que la grip comuna aquest any al nostre país. Gairebé sempre afecten, bueno, la majoria dels casos que ja hem sentit i hem vist, a persones que tenen alguna patologia prèvia, com malalties respiratòries o afeccions que els hi afecten el sistema immunològic. L'OMS destaca que la mortalitat del Covid-19, del coronavirus, se situa en un 2-4%, a la zona, amb un 2% en general i un 4% a la zona de Wuhan, allà a la Xina on va començar, i de només el 0,7% amb els altres països. Per tant, una incidència relativament baixa, però no és zero. En el full de ruta de la medicina, han creat aquí a Catalunya uns centres de referència a cada localitat perquè en cas de necessitat es puguin atendre els pacients. O sigui, no estem desatesos, no estem sols. També l'Institut Carles III de Madrid serà la institució capdavantera en confirmar el diagnòstic i detectar-se en el territori espanyol. O sigui, comprovar definitivament si és veritat o no que ho són. A dia d'avui, 5 de març 2020, hi ha uns 100.000 infectats a tot el món, 3.300 morts, a Espanya, 248 afectats i 4 morts hi ha hagut, i a Catalunya 32 infectats, de moment amb 0 gent que ha mort, ningú encara. Des del principi, l'epidèmia de tot el món va apuntar que l'expansió del virus és inevitable. La globalització és una mica la causa. La freqüència amb què viatgem d'un continent a l'altre, la circulació de persones, creen un ecosistema, podríem dir, que és difícil, que és impossible de controlar. I llavors la difusió dels patògens, d'aquests virus d'un lloc a l'altre, és molt corrent. Hi ha alguns investigadors que diuen que aquest virus circularà durant mesos per tot el món. Encara que no se sap, això és el que estan esperant, diguem d'alguna manera, que el brot tendeixi a remetre, tendeixi a frenar-se, pràcticament aturar-se, a l'estiu, quan les temperatures pugin, com passa amb la grip, perquè ja és del mateix tipus, podríem dir-ne. Doncs, amics de la Veu de Navàs, això ha sigut el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Hem parlat de la grip, el coronavirus. Per fer una mica de resum, és un tema preocupant, i està en boca de tothom. Hem volgut donar-hi nosaltres el nostre, diguem-ne, petit intervenció, consell, com se'n pugui dir. Recordar que són refredats, grips, epidèmies. Hem recordat al començament què és un refredat, què és una grip, què és una epidèmia o què és una pandèmia. Això s'hauria de catalogar ja segurament en el camp de les pandèmies, perquè abarca pràcticament tot el món. Com a transmissió és un virus, i també hi ha malalties que es transmeten amb bacteris i amb altres, no? Per tant, aquest l'hem de centrar en els virus, en els més petits. El tipus de virus es posa unes lletres, HN, per dir el tipus que està afectant. I aquest és molt semblant al de la febre. HN i uns números, vaja. Hem recordat que anteriorment hi ha hagut grips molt mortíferes. La grip espanyola de l'any 1918, 30 milions de morts, es considera. La grip asiàtica de l'any 1957, 4 milions de morts. La grip de Hong Kong l'any 1968, 1 milió de morts. El SARS, aquest efecte respiratori també era. Entre el 2003 i el 2004, 8.000 infectats i 775 morts. La grip A, els he anat classificant per anys, cap al 2009-2010, 20.000 morts al món, la grip A. El virus Zika, el 2014-2017 va estar també en boca de tothom. El Brasil va provocar, és un mes, 49 morts, i a Catalunya cap mort, però 512 infectats. I ara tenim el coronavirus, el Covid-19, que, repeteixo, des de desembre 2019 que ens afecta, 100.000 infectats i 3.300 morts al món, 248 infectats i 4 morts a Espanya, i 32 infectats i 0 morts de moment, i que duri, que sigui així, a Catalunya. Això a dia d'avui. Res més, només cal desitjar una feliç setmana i ens tornem a retrobar d'aquí un mes amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Gràcies.